Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'Agència Catalana de l'Aigua acabarà aquest juliol 6 pous que podran captar del Besòs més de 1.600 litres d'aigua per segon. Els pous situats a Montcada i Barcelona es posaran en marxa quan estiguin fetes les noves potabilitzadores del Bon Pastor, de Barcelona i de Montcada. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu avisa que està preparat per una acció contundent al nord del país, on l'exèrcit protagonitza sovint intercanvi de foc amb Hezbollah, al sud del Líban. A Gaza, una nova operació al centre de la franja mata dotzenes de palestins i a Jerusalem, màxima tensió a l'espera de la desfilada d'ultrajueus aquesta tarda per la Ciutat Vella. El 28% dels treballadors que a Catalunya són estrangers. Això és gairebé 1 milió. Mai hi havia hagut tants ocupats nascuts a fora, segons l'Observatori del Treball i Model Productiu. Són més joves que els treballadors autòctons i gairebé la meitat procedeixen de l'Amèrica Llatina. Detenen un mosso d'esquadra de Lleida acusat de traficar amb drogues, segons apunta el diari Segre. És el mateix agent que Afers Interns ja investigava per la seva suposada implicació en un robatori i per marxar sense pagar d'una benzinera de la franja. Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal investiguen la mort violenta d'un home a Torredembarra, al Tarragonès. El cas està sota secret d'actuacions. Segona sessió dels exàmens de selectivitat. La prova d'història d'aquest matí preguntava per la primera etapa del franquisme, la Guerra Civil a Catalunya, la restauració borbònica, la vaga de la canadenca i la mancomunitat de Catalunya. Els alumnes que han escollit fer aquest examen respost dos dels quatre temes proposats. A Història de la Filosofia se'ls ha preguntat per Descartes i Locke. S'incrementen els casos de Covid-19 a Catalunya probablement per la incidència de la subvariant Flirt de coronavirus. És més transmissible, però no més greu. El virus és ara el quart entre els adults i el primer entre els infants, perquè tenen menys memòria immunitària. Els experts preveuen més infeccions les pròximes setmanes, però, com deia, majoritàriament lleus. A partir del setembre hi haurà nous capítols de Crims a Catalunya Ràdio. Ho ha anunciat el director d'aquesta emissora, Jordi Borda, al MACA, al Mercat Audiovisual de Catalunya, que se celebra a Granollers. Els esports.
Ja és oficial, Marc Márquez és pilot de l'equip de fàbrica de Ducati MotoGP fins al 2026. El pilot de Cervera correrà al costat del bicampió del món, Pecco Bagnaia. En tenis, Marcel Granollers i Horacio Ceballos ja són a les semifinals de dobles al torneig de Roland Garros. Han superat aquest migdia en dos sets el txec Mahak i el xinès Zhang, 6-4 i 6-1. I en bàsquet, Fotis Katsikaris continua com a tècnic del Girona. Ho ha anunciat Fernando Sanemeterio durant la seva presentació com a nou director esportiu del club gironí.
I el temps, temperatures cap amunt directament, amb calor gairebé d'estiu. A la tarda es formaran algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu. Tot i la probabilitat baixa, no és impossible algun ruixat aïllat al Ripollès. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem aquest Catalunya al dia amb novetats sobre una nova via perquè l'àrea metropolitana disposi de més aigua en el futur. Segons hem pogut saber, l'Agència Catalana de l'Aigua té gairebé a punt 6 nous pous que podran captar aigua del Besòs. Estem parlant de 1.600 metres d'aigua per segon. Ara bé, com us podeu imaginar, aquesta aigua no és potable i només es podran posar en marxa quan estiguin enllestides les noves plantes potabilitzadores de Montcada i el Bon Pastor a Barcelona. Per tant, de seguida us n'expliquem tots els detalls. També us farem una radiografia sobre el tant per cent de treballadors estrangers que hi ha a Catalunya, el 28% del total d'empleats, això és 1 milió de persones, la meitat de les quals són de l'Amèrica Llatina, en segona posició els nascuts a la Unió Europea i en tercer lloc els africans. abans. En canvi, els asiàtics estan a la cua del rànquing i no n'arriben de fa temps. Estem pendents també d'un nou model pioner que per gestionar les zones més turístiques de la ciutat de Barcelona, que està presentant ara mateix l'Ajuntament de la capital catalana. Això en un moment en què el debat de la massificació és més obert que mai a les portes de la celebració de la Copa Amèrica, que avui, per cert, ha portat uns activistes a ocupar una botiga de la competició que hi ha al Port de Barcelona. Anirem a l'Empordà per escoltar les queixes de l'enèsim projecte d'energia eòlica que es proposa instal·lar en aquesta zona del país. 6 molins de vent en 6 termes municipals entre l'Alt i el Baix Empordà, del conegut com a Parc de la Muntanyeta. Però tots els alcaldes, tots hi estan en contra. Només en volen un i no 6 i diuen per donar cobertura a les seves poblacions. I passarem pel Segrià a collir préssecs i nectarines. Comença la campanya de collita i ens asseguren, com va passar ja amb el préssec de l'Ordal, que aquest any seran boníssims i deixarem enrere 3 anys de fruites afectades greument per la sequera o per les gelades. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem amb aquesta novetat que us avançàvem. Pas endavant per disposar de més aigua potable procedent del Besòs. L'Agència Catalana de l'Aigua té pràcticament enllestits 6 pous que podran captar del riu més de 1.600 litres d'aigua per segon i que es posaran a marxa quan estiguin fetes les noves potabilitzadores del Bon Pastor a Barcelona i de Montcada. Explica'ns els detalls, Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, segons ha pogut saber Catalunya Informació, les prospeccions que l'ACA va començar l'any passat a prop del Besòs garanteixen quantitat i qualitat de l'aigua i justifiquen una operació que ha costat més d'un milió d'euros. En total, es fan 6 pous, dels quals es podrà extreure com a mínim 1.600 litres d'aigua per segon, però no es descarta arribar als 2.600. Elisabet Mas, directora de l'àrea d'execucions de l'ACA, ens confirma que el que han trobat és prou bo per poder-ho potabilitzar.
Les anàlisis d'aquesta nostra, les anàlisis completes encara les hem de fer, però de moment l'aigua és prou bona.
Els 3 pous de Montcada ja estan acabats i els 3 del Bon Pastor quedaran enllestits abans de juliol. S'han fet amb una tècnica poc habitual, capten l'aigua del riu que es filtra a la terra, de manera que preserven l'aqüífer subterrani i obtenen una aigua de més bona qualitat que si l'agafessin directament en superfície.
Perquè el que volem és agafar l'aigua del riu i no l'aigua de l'aqüífer. Llavors, com la podríem agafar l'aigua del riu? La podríem agafar superficial, però com que aquesta aigua té terbolesa, bueno, com tots els rius, però té terbolesa, l'avantatge d'agafar-la a través del terreny és que bàsicament li treu terbolesa, que això millora molt després el tractament que s'havia de fer després.
Com deies, Marta, els pous estaran fets aquest estiu, però no es posaran en marxa fins que estiguin enllestides les 2 potabilitzadores que s'han de construir a Montcada i al Bon Pastor. Inicialment havien d'entrar en funcionament el 2030, però amb la sequera el calendari es va avançar al 2025. L'Ajuntament de Barcelona ja ha garantit a l'ACA un terreny per fer la del Bon Pastor i a Montcada el solar escollit és privat i, per tant, s'haurà d'expropiar.
Doncs ens seguirem pendents de tots els detalls perquè això acabi sent realitat. Després de tant de temps parlant de sequera, doncs és una llum al final d'un túnel, com a mínim. Gràcies, Montse Poblet, per l'exclusiva. Fins ara, bon dia.
Bon dia.
El 28% dels treballadors que hi ha a Catalunya són estrangers, són gairebé 1 milió. Mai hi havia hagut tants ocupats nascuts a fora abans, segons dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu. Gairebé la meitat procedeixen de l'Amèrica Llatina, Pilar García.
I el segon i tercer col·lectiu amb més presència són els nascuts a països de la Unió Europea i els africans, la majoria del Marroc. Al darrere hi ha els asiàtics, que són unes 120.000 persones. La població xinesa fa anys que està estable, segons el president de la Unió d'Associacions Xineses, Lam Chuenping.
Hace casi 5 o 6 años que no ha llegado más chino de China, porque China, la economía está bien, hay mucho trabajo y aquí no es fácil. Cuando llega un país de extranjero encuentra que tiene que trabajar incluso más que en China para ganarse la vida.
I quin és el perfil, per tant?
Si ens fixem en l'edat, el 63% dels ocupats estrangers tenen menys de 44 anys. Per tant, estem parlant d'una població ocupada estrangera relativament jove, mentre que en el cas dels treballadors nascuts aquí, la majoria són més grans d'aquesta edat. L'envelliment de la població treballadora autòctona i el descens de la natalitat aquí expliquen per què a Catalunya es necessita mà d'obra estrangera, segons Judit Vall, professora de la Universitat de Barcelona.
La taxa de fertilitat de la població autòctona està baixant i, per tant, cada vegada hi ha menys treballadors que formarem part de la població activa nascuts aquí. I, per tant, això fa que, per mantenir els nivells de creixement econòmic, doncs necessitem treballadors que són nouvinguts.
I si mirem en quins sectors o on estan ocupats aquests treballadors estrangers?
Per exemple, els procedents d'Àfrica estan ocupats amb més proporció que els d'aquí a l'agricultura. Els asiàtics i concretament els xinesos tenen negocis com ara bars o basars i els arribats de l'Amèrica Llatina treballen a la restauració, la neteja i el servei domèstic. Hi ha més dones que homes treballant aquí procedents de països llatinoamericans i sovint tenen un nivell de formació superior al que requereix la feina que fan.
Moltes arriben a nivells molt alts d'universitat i fins i tot de màster i de doctorat, però el temps que passa fins que aconsegueixen homologar els seus títols fan que s'hagin de subocupar.
Els treballadors estrangers estan ocupats principalment en sectors amb salaris baixos, temporalitat i jornades parcials.
L'Ajuntament de Barcelona delimita 16 espais de gran afluència a la ciutat, dels quals la meitat són zones turístiques. Aquest mateix estiu posarà en marxa un nou instrument de gestió del turisme a la Sagrada Família, al Parc Güell i també a la Boqueria. Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalan.
En aquests tres àmbits, l'Ajuntament invertirà 44 milions d'euros aquest mandat en una trentena d'accions, com la regulació dels autobusos i els fluxos de visitants, millores en l'urbanització i el reforç dels agents cívics, la seguretat i la neteja. El tinent d'alcaldia de promoció econòmica, Jordi Valls, assegura que la capacitat de la ciutat per rebre turistes ha tocat sostre.
Jo crec que estem al límit. Estem al límit de turistes a Barcelona i estem al límit en certs entorns determinats, sigui la Gardunya, sigui el Parc Güell o sigui la Sagrada Família. En el cas de la Sagrada Família, jo no em puc posar ni em vull posar amb el que és l'activitat que es desenvolupa dins el temple, però sí dins de l'activitat que hi ha fora del temple. I des d'aquest punt de vista, crec que estem arribant a un límit.
Més endavant, l'Ajuntament es planteja delimitar el nombre màxim de visitants que pot rebre una determinada zona i enviar alertes a través d'una app quan un indret estigui saturat.
Però sí que hem de posar intel·ligència suficient com per donar instruccions i suggeriments als mateixos turistes de dir, escolta, no cal que vagis a la Boqueria, perquè l'experiència que tindràs a la Boqueria avui, amb el volum de flux de visitants que tens, no serà positiva. I dir-ho amb aquesta claretat, també, Si posar nosaltres una xifra, de dir, escolta, per sobre d'aquesta densitat metro quadrat a la Boqueria, l'experiència que tu tindràs com a visitant serà negativa.
A l'entorn de la Sagrada Família, que rep 20 milions de visitants l'any, es trauran les taules de les terrasses quan no compleixin la normativa i es reurbanitzaran els carrers Provença i Marina i la plaça Pablo Neruda. Al Parc Güell, el pla preveu l'ampliació de la zona de restricció del trànsit del barri de la Salut, la reordenació de les parades de taxis i la venda d'entrades només per internet. A la Boqueria s'hi posaran agents cívics i es milloraran els entorns.
Doncs justament una quarantena d'activistes han ocupat avui la botiga de la Copa Amèrica de Barcelona, si parlem de massificació turística. Ells denuncien aquesta competició i la resta de macroprojectes, com el Hard Rock, que asseguren que trinxen el territori. Ara mateix els activistes es troben davant la porta de la botiga amb pancartes, com acabem amb el capitalisme, salvem el planeta o directament no a la Copa Amèrica, i també han llançat pintura vermella a l'exterior de la botiga. Aquesta acció és un acte previ a la manifestació ecologista de dissabte a Barcelona. Catalunya arriba a la xifra de 50 donacions d'òrgans per milió d'habitants. Només aquest any ja s'han fet uns 530 trasplantaments, un 9% més que l'any passat. Mònica Mas, què suposa arribar a aquesta xifra?
Doncs situar-se entre els primers països del món en donacions d'òrgans, perquè ens fem una idea, per exemple, els Estats Units estan a 48 donacions per milió d'habitants o França a 26. Espanya ja hi ha arribat a la xifra dels 50. Ho explica Àlex Tor, que és president de l'Organització Catalana de Transplantaments.
Penseu que la mitjana de donació per milió de població està a 20 i l'estat espanyol sobrepassa els 50. A Catalunya hem arribat. Catalunya no ha estat mai el primer o el segon en donació, sí que ho hem estat sempre amb trasplantaments a dalt de tot. Però que estiguem superant els 50 vol dir que realment doncs, estem en un nivell d'excel·lència amb la donació.
Darrere d'aquestes dades hi ha la generositat dels donants i les seves famílies en moments de molt dolor, així com la feina de sensibilització dels professionals. Durant el primer quadrimestre d'aquest any, a Catalunya 152 persones van donar òrgans en morir i 59 han fet en vida. Són dades de salut amb motiu d'avui del dia del donant d'òrgans i teixits. Cada vegada són més aquests donants per mort a sistòlia, és a dir, per parada cardíaca, 94 en el que portem d'any, i això va a l'alça. El nombre de donants, en canvi, de mort encefàlica, cerebral, ha disminuït o s'ha estabilitzat. El consentiment de les famílies per la donació se situa al voltant del 80%, una xifra que la Conselleria vol millorar apropant la donació fora dels hospitals, com per exemple l'atenció primària.
Les infeccions per Covid-19 a Catalunya experimenten una tendència a l'alça, més de 300 casos nous en només una setmana. De fet, hi ha hagut més de 1.700 contagis, la xifra global més alta des de finals del gener, tot i que lluny dels més de 5.000 casos de finals de l'any passat. A Purificació Barceló ara és el quart virus en circulació en adults i el primer en infants.
Sí, es tracta d'un increment de casos que s'estan notant sobretot a l'atenció primària, com ha reconegut a Catalunya Informació Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Creu que el virus podria estar circulant més en infants perquè tenen menys memòria immunitària.
Molt probablement infeccions amb nens, com que no tenen tant històric d'infecció, per tant, els virus, al final els patògens busquen els seus propis nichos per on pot extendre's, no? Al final és la seva pròpia ecologia. I per tant els nens doncs, probablement no tenen tanta memòria immunològica i per tant és probable que, doncs, que estiguin tant doncs, per les vies en les que pot reproduir-se.
La pujada de casos està probablement relacionada amb la nova subvariant del coronavirus que fa setmanes que circula aquí a casa nostra.
Sí, s'anomena Flirt i és molt més contagiosa però no més greu i té més capacitat de saltar-se la nostra immunitat, la qual cosa pot afavorir les reinfeccions i una pujada de casos les pròximes setmanes.
Podria haver-hi una línia d'ascens, el que passa és que tampoc esperem així d'entrada que sigui un ascens molt en vertical, no? Com estem acostumats en altres onades. Per tant, sí, és possible, perquè si hi ha aquest escapament del sistema immunitari, pot ser, no?, que hi hagi més reinfeccions. El que passa és que la majoria de persones probablement passaran una reinfecció pràcticament sense enterar-se, com si fos un refredat, un quadre molt, molt lleu.
La majoria dels infectats no arriben als hospitals. Ara hi ha 181 persones ingressades en llits convencionals, 7 més que la setmana passada i 4 a l'UCI.
L'examen d'història i el d'història de la filosofia protagonitzen el segon dia de les proves de selectivitat. Aquesta és una novetat d'aquest any. Els 42.500 alumnes han pogut escollir quina de les dues proves volien fer, Sara Canyete.
Sí, un 60% dels alumnes s'ha decantat per l'examen d'història. Aquí els han proposat 4 temes, n'havien d'escollir 2. Ha sortit la primera etapa del franquisme, la Guerra Civil a Catalunya, la conflictivitat social a la restauració borbònica o la Mancomunitat de Catalunya. I a història de la filosofia se'ls ha preguntat per dos autors. Han sortit Descartes i Locke. Aquesta tarda hi ha proves d'especialitat de matèries com biologia o literatura i les proves acaben demà. A primera hora hi ha l'examen comú de llengua i literatura catalana.
Ara passen 3 minuts d'un quart de dues. Mirem a aquesta hora quina és la previsió del temps doncs per aquestes pròximes hores i demà al matí, la crònica meteorològica d'en Francesc Mauri.
La calor a partir de les pròximes hores, però sobretot entre aquest dijous i dissabte, vol ser protagonista d'aquest escenari meteorològic d'estiu. Calor que avui ja porta el termòmetre per sobre dels 30, aquesta hora en algun punt de l'interior arribarà als 33-34 en alguns punts de Ponent i de l'Ebre, i demà li hem de sumar un parell o 3 graus més a gran part de Catalunya entre els 26 i 32 graus, demà, dijous, i fins i tot arribant als 34-35 a punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. I atenció al vent càlid que pot rescalfar la temperatura fins als 36-37 graus en alguns observatoris de l'Alt Empordà. Temps estable aquesta tarda, però amb nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que demà a la tarda es repetiran al Pirineu. I demà també destacar la presència progressiva de núvols prims.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ja té la solució per evitar futures crescudes del riu Cinca al sud del Segrià. S'obrirà un nou curs d'aigua que redueixi la pressió del riu i eviti inundacions en finques agrícoles. És una situació que, de fet, van patir municipis com Massalcoreig i la Granja d'Escarp, que van veure com es van inundar camps a conseqüència de l'augment del cabal del Cinca pels desembassaments d'aigües amunt a les preses i que van provocar el trencament d'un mur que protegia aquestes finques. Júlia Albacar, Lleida, com ajudarà aquest nou curs a evitar aquestes inundacions?
Bon dia, Marta. Doncs servirà per rebaixar la pressió del cabal central i farà que l'aigua es distribueixi millor durant les crescudes. Per fer-ho, es buidaran sediments al marge dret del Cinca. La notícia ha estat ben rebuda per part dels municipis que ahir es van reunir amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Amb tot, l'alcalde de Massalcoreig diu que estan satisfets a mitges perquè la gent no es farà càrrec de les despeses que va provocar l'aigua.
Podem dir que estem satisfets a mitges perquè, per lo menos, és que arreglar el mur al final, si no arreglen el riu, serà sempre una cosa temporal.
Però reconeix que el cost de reparar el mur que es va trencar per la pujada del cabal del Cinca no serà tan elevat com es preveia perquè no patirà l'erosió de l'aigua.
Bueno, ja no seria la gran obra com si l'aigua continués espetegant allí, que sí que en 4 o 5 anys ho tornaria a trencar. Vull dir, però bueno, es té que fer.
Les obres, però, no començaran fins a la tardor perquè respecta el període de nidificació d'ocells en aquestes zones.
1:45 a dues, tots els 6 municipis afectats pel parc eòlic Muntanyeta, al Baix i a l'Empordà, el rebutgen perquè creuen que és desmesurat. Així ho han fet saber el govern. El projecte consta de 6 aerogeneradors, però els municipis valorarien tenir-ne només un i que generés electricitat per les mateixes poblacions. Anem a Girona. Núria Paraire, has tingut accés als documents on expliquen el seu posicionament. Exactament què diuen?
Bon dia, Marta. Doncs mira, els alcaldes d'Albons, Bellcaire d'Empordà, La Tallada d'Empordà, Garrigoles, Ventalló i Viladamat rebutgen fermament el projecte presentat per Norma Wynn en els documents. Consideren que només beneficia l'empresa que el proposa i es comprometen a estudiar quin seria l'emplaçament idoni per ubicar un aerogenerador per produir l'energia necessària per abastir les poblacions. Són documents consensuats per tots amb les especificitats de cada municipi i els han presentat al Departament d'Acció Climàtica en el termini que tenien per entregar suggeriments al projecte. El parc se situaria a la zona de la muntanya del Puig Segalà i afectaria les vistes. L'alcalde d'Albons, Josep Ramon Llavero, ho troba desproporcionat.
El molí va quasi davant del mirador. Ens afecta que destrosses totalment aquest mirador perquè l'espai que necessiten aquests molins és de 300 metres de llarg per 40 d'ample i 20 metres de fondo. Un forat de 20 metres a la muntanya de fondo per fer una sabata de formigó. Vull dir, són unes coses bestials. Vull dir, és destrossar la muntanya, és que no quedarà muntanya.
L'alcaldessa de Ventalló, Maria Remei Costa, considera que aquest tipus de projectes s'han de consensuar amb els representants del territori i no planificar-los des de fora, i rebutja que els 6 aerogeneradors incideixin en el seu paisatge per produir una energia que no repercuteix en els propis municipis.
Si aquestes energies reverteixen en el territori, doncs el territori no tindrà tanta oposició, no? El que no es vol en cap moment és que això sigui, doncs, un negoci pels promotors.
Per això els alcaldes valorarien, diuen, posar només un aerogenerador que els abastís a ells.
Escolta, Núria, amb ells també has reflexionat sobre les diferències entre territoris. Exactament què diuen?
Sí, hem parlat sobre altres parts de Catalunya on ja hi ha parcs eòlics, a diferència de les comarques de Girona, no n'hi ha. L'alcaldessa de Viladamat, Dolors Pons, diu que cada zona només hauria de tenir les infraestructures per abastir-se ella mateixa.
Perquè Tarragona està afectada vol dir que l'Empordà ens hem de carregar tot? No sé si és això, eh? Doncs jo més, no sé si és això. No sé si és una lluita a veure qui és en el territori més destrossat. No? Si cas, fem-ho, però fem-ho bé. Les energies renovables són necessàries i imprescindibles. Segur, fem-ho bé, sisplau. I estem destrossant el territori.
La tramitació del projecte es troba en la fase inicial i els alcaldes esperen que no prosperi.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Torredembarra, el tarragonès. El cadàver l'han trobat a l'interior d'una furgoneta en una zona a prop de la platja. Manel Sastre, bon dia.
Bon dia, Marta.
Has vingut fins aquí a Torredembarra, al punt on han trobat el cos. On és exactament?
Sí, ens hem acostat a la zona on han passat els fets, on s'ha localitzat aquest cadàver. Es va localitzar concretament ahir al vespre i en va ordenar l'aixecament del cos el jutge que porta el cas. És una zona humida que hi ha al costat de la platja dels Muntanyans. A tocar de la depuradora està situada entre la via del tren i la N340. És una zona plena de canyes, amb petits camins de passeig, però on passeja molt la gent. Aquí els agents de la Unitat d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra encara estan buscant indicis que donin algunes pistes del que podria haver passat. S'han passat tot el matí remenant, totalment vestits de blanc, remenant entre les pertinences del difunt i també al voltant d'una furgoneta que semblava camperitzada des de la distància on la podíem apreciar nosaltres. Recordem que el cos va aparèixer ahir al vespre, a quarts de nou, feia dies que hi era perquè estava en estat de descomposició, segons ens expliquen. De fet, els treballadors de la mateixa depuradora explicaven aquest matí que ja feia dies que la veien aparcada en aquest punt. L'autòpsia haurà de determinar, però, la causa exacta de la mort. Diuen els Mossos que hi ha indicis clars de criminalitat i s'han iniciat actuacions per intentar identificar el cadàver i saber quan van passar exactament els fets. El jutge que s'ha fet càrrec del cas ha decretat el secret d'actuacions.
I la Divisió d'Afers Interns dels Mossos ha detingut l'agent de Lleida investigat per haver intentat evitar la detenció d'un lladre i, a més, per haver marxat sense pagar d'una gasolinera de la Franja. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Ara tot indica que també estaria vinculat amb un cas de tràfic de drogues.
Exacte, que s'hauria destapat arran d'una denúncia per un deute. Almenys així ho apunta el diari Segre. En tot cas, els Mossos confirmen que la detenció es va fer ahir i que és el mateix agent que Afers Interns ja investigava per dos fets il·lícits. Per una banda, se'l va denunciar per fer valdre la seva condició de policia per posar carburant en una benzinera de la Franja i no pagar-lo. I per l'altra, també se'l vinculava amb el robatori violent d'un mòbil a mitjans de maig al barri de Pardinyes de Lleida, on l'agent hauria intercedit per evitar la detenció del lladre quan un grup de persones el tenia retingut. I va intervenir la Guàrdia Urbana, que li va obrir diligències per haver donat protecció al delinqüent. El policia detingut declararà demà davant del jutge.
I a Tarragona, la Guàrdia Civil ha detingut dues persones d'una gestoria per apropiar-se indegudament més de 16.000 euros d'ajudes per als autònoms. Eren ajudes que estaven previstes per pal·liar, si us recordeu, l'impacte de la pandèmia de la Covid-19. Josep Ramon Ruiz.
La investigació va començar després de rebre una denúncia al jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona d'un autònom que havia tramitat l'ajuda a través d'una gestoria tarragonina davant la baixada en picat dels seus ingressos per l'impacte econòmic de la pandèmia. Els investigadors van obrir diligències a l'administrador de la gestoria implicada i també a un familiar seu. Amb les investigacions avançades i centrades en els ingressos econòmics de la gestoria, però també dels dos detinguts, els agents van arribar a la conclusió que s'havien apropiat indegudament de més de 16.000 euros destinats a l'autònom denunciant. La investigació descarta altres fets similars i creu que pot tractar-se d'un cas puntual.
A les Borges Blanques, una operació d'Endesa contra el frau elèctric ha deixat sense llum gairebé tots els pisos de 5 blocs on bona part dels habitatges estan ocupats. Veïns de la zona fa temps que es queixen que les ocupacions generen inseguretat al municipi, però des de l'Ajuntament apunten que tallar la llum no és la solució definitiva. Segons Endesa, Estela, han detectat fins a 78 connexions amb la llum punxada.
I només n'han deixat 6 que tenen el contracte en regla. La companyia al·lega motius de seguretat per perill imminent d'incendi. També han tallat la llum general de 3 de les escales. Això va ser ahir al matí, quan els operaris s'hi van desplaçar acompanyats de Mossos d'Esquadra. La gran majoria de pisos són propietat de la immobiliària de la Caixa i d'un fons inversor, i n'hi ha molts d'ocupats des de fa anys. L'Ajuntament ja ha mogut fitxa per poder-los comprar, però de moment l'operació encara no s'ha tancat i per això demana als propietaris que almenys de moment intervinguin per anar a l'arrel del problema. Josep Ferran és l'alcalde.
Són actuacions que tenen la caducitat ja ben marcada. A última hora, la qüestió continua sent la mateixa, regular l'accés a l'habitatge. I això és responsabilitat de qui és propietari, i amb això estem treballant.
Grups de veïns afectats s'han queixat a l'Ajuntament, però Josep Ferran insisteix que el consistori per ara no té competències.
Ras i curt, no? Aquesta és una mesura d'Endesa que raonen per aquest risc d'incendi que hi ha al bloc, i en tot cas, qui tingui alguna reclamació s'ha d'encarar a Endesa, no pas a l'Ajuntament. Però, evidentment, aquí hi ha un altre problema, que és que aquelles persones que no tenen contracte de lloguer s'haurà de començar per aquí, suposo. No, és que no hi podem fer res més com a Ajuntament.
Segons l'alcalde, hi ha sospites que alguns pisos han tornat a punxar la llum i per això insisteix que la solució ha d'anar més enllà i facilitar que els que vulguin regularitzar la seva situació puguin fer-ho.
I marxa enrere l'autorització per fer obres al Camp Nou en horari nocturn perquè no s'han respectat les condicions que havien pactat l'Ajuntament als veïns i al Barça. Els veïns han denunciat que les obres han provocat sorolls més enllà de la mitjanit, que era l'hora límit permesa. Així doncs, s'escurça 2 hores l'horari extraordinari de dilluns a divendres i només s'autoritzen els treballs fins a les 10 de la nit. I el nostre clic del dia és per una piulada a la xarxa X del Consell Veïnal del Turó de la Rovira de Barcelona, denunciant la intenció d'augmentar la capacitat de la parada de taxis, la guia a la carretera del Carmel, on hi ha una de les entrades laterals al Parc Güell. La piulada s'acompanya d'un vídeo on es veu realment la saturació de taxis i de vehicles BTC a la zona, que alenteixen i bloquegen sovint els carrers i que són font de contaminació atmosfèrica i sonora. El Consell Veïnal del Turó de la Rovira ha convocat una concentració contra la macroparada de taxis divendres a les 7 de la tarda a la plaça Vista Park, al districte d'Horta-Guinardó. Amb un 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Bones previsions a la campanya de collita del préssec que acaba de començar. El sector la qualifica de normal, i això és molt, després de 3 anys d'haver estat marcada per la sequera i per les gelades, i a més ens diuen que la qualitat serà excel·lent. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I si la meteorologia no ho espatlla, de moment comença una campanya estàndard que ja tocava, també.
I tant, estem davant d'una campanya normal en producció, en quilos i amb una alta qualitat, amb bons calibres i nivells de sucre. A més, també, a diferència de l'any passat, no s'ha solapat amb les del sud de la península, com la de Múrcia. Tot plegat permet que el sector respiri tranquil. Manel Simón, director de Frucat, l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya.
Deixem enrere anys de sequera i de gelades. Aquest any tindrem una campanya, doncs, normal, una campanya estàndard.
I quins beneficis té el fet de no coincidir el mercat amb altres produccions del sector arreu de l'Estat?
Doncs, per una banda, no hi ha problemes de falta de mà d'obra i, per l'altra, la comercialització és més bona, que vol dir que la introducció de la producció al mercat és més correcta, amb preus més alts. Sergi Baluer de Jar parla de l'afectació en la mà d'obra.
Manca de mà d'obra no en tenim. Esperem que continuï així la campanya. És una campanya normal, tenim la nostra gent, l'anem cridant, va venint, tenim els allotjaments. És una campanya que es desenvolupa amb total normalitat.
I pel que fa als preus, se situen entre 10 i 15 cèntims més per quilo que la mitjana dels últims 5 anys. Tot i això, segons Jaume Gardenyes, d'Unida Pagesos, no es compensa l'increment dels costos dels últims anys.
Han set molt més alts d'aquestes 10 o 15 cèntims que els costos més ens ha picat a nosaltres, entre la mà d'obra, els fitosanitaris, portem una inflació des de la guerra d'Ucraïna d'uns 20 o 22 cèntims més per quilo.
Segons les previsions, enguany es colliran més de 380.000 tones de fruita de pinyol a Catalunya, la majoria de les quals a la demarcació de Lleida. Això és un 4% menys en respecte al 2023. En paraguaians, el descens és més acusat de l'11% perquè la sequera i les altes temperatures hi han passat factura.
Més de la meitat de la superfície de Catalunya està en risc de desertificació. Avui, que és el Dia Mundial del Medi Ambient, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, alerta que el sòl és cada vegada més àrid i que això podria arribar a suposar la degradació permanent de les terres que abans eren cultivables, Ana Alfonso.
La situació hídrica de Catalunya, agreujada pel canvi climàtic i les pràctiques insostenibles, ha afavorit que dues terceres parts del territori es puguin acabar convertint en desert. Vicenç Carabassa, investigador del CREAF, alerta de les zones més vulnerables per desertificació.
Les comarques de la Conca de l'Ebre, també del sud de Tarragona, les comarques centrals de Tarragona serien les que es trobarien amb un risc més elevat de desertificació a nivell català.
La Universitat Politècnica de Catalunya ha creat un nou mètode que pot prevenir i detectar la destrucció o desertificació de boscos per causes naturals o humanes. L'ha creat el físic Giulio Tirabassi, professor de la UPC i de la Universitat de Girona, que explica què ha suposat arribar a aquest punt de no retorn en altres punts del món.
Condicions més àrides, menys plantes o més herbes i menys arbres. Aquesta seria la transició de foresta a sabana que es veu, per exemple, en el tròpic. I, honestament, no hi ha hagut molta atenció a Europa. I llavors encara més poca en regions concretes com pot ser Catalunya.
Des del CREAF, però, creuen que encara es pot actuar per millorar la fertilitat dels sòls semiàrids, per exemple, amb pràctiques agrícoles més respectuoses, com l'agricultura regenerativa o sembrar amb vegetació que ajudi a fixar el sòl en zones afectades per incendis forestals. Segons l'Atlas Mundial de la Desertificació de la Comissió Europea, més del 75% de la superfície terrestre ja està degradada i més del 90% podria arribar a estar-ho al 2050.
Neguit i preocupació per l'aparició de peixos morts, concretament només llisses, a les desembocadures dels rius Fluvià i Muga. Els ajuntaments de Castelló d'Empúries i Sant Pere Pescador fa 15 dies que troben exemplars morts només d'aquesta espècie. La pregunta a Laia Claret, no sé si l'hem resolta, per què pot ser que passi això?
Doncs mira, bon dia. El Departament d'Acció Climàtica ho està investigant fa dies, però amb les dades que tenen ara, remarquen que no té res a veure amb la sequera. Sembla que seria per falta d'oxigen a l'aigua, ho explica Elisabet Sánchez, directora de Serveis Territorials d'Acció Climàtica.
Tot apunta a que és un cas d'anòxia, modificació de la quantitat d'oxigen a l'aigua. Pels canvis de temperatura que es donen, hem tingut dies més aviat tapat i altres dies doncs, que ha fet calors més accentuades. Aquests canvis de temperatura el que provoquen són creixement de les algues i llavors entren doncs, en competència per l'oxigen.
A més, han trobat un detall que reafirma la hipòtesi.
Se sap que les llises i les més grans, per dir-ho així, són les primeres que solen patir quan hi ha unes situacions d'anòxies i, per tant, ara mateix, amb les dades que tenim, ens quadraria tot en aquest quadre.
El que sembla segur és que no hi ha contaminació.
D'entrada, es descarta que sigui qualsevol substància tòxica. Quan és una substància tòxica, afecta altres espècies també, i fins i tot la mateixa espècie afecta totes les grandàries d'aquests animals. Tot i així, s'està fent proves, encara.
L'alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, especifica que, a més de la desembocadura, també n'han trobat més amunt del Fluvià.
Comencem a veure-la doncs, al llarg del riu, no només a la desembocadura, sinó que també aquí, a tocar el poble, a tocar el pont de Sant Pere, que estem a un quilòmetre i mig de la platja, també en els recs que també connecten amb el Fluvià, que coneixem com el Rec Sirvent, i el Rec de Cap de Terme, que ens separa els dos municipis de Sant Pere i Castelló d'Empúries.
Des del govern asseguren que és un fet puntual per les temperatures dels últims dies i que els agents rurals i de les zones pluvials ja estan retirant aquests peixos morts. A principis de la setmana que ve asseguren que tindran tots els estudis definitius.
Ara passen 6 minuts de 2:15, l'Ajuntament del Vendrell està pressionant la constructora de l'edifici ocupat fa uns dies al carrer Josep Carner perquè denunciï els ocupes que s'hi han instal·lat. En cas que no posi la denúncia, ho farà el consistori de manera subsidiària. Els veïns estan cansats de l'incivisme dels ocupes, diuen que des de la regidoria de seguretat defineixen com un cas d'ocupació delinqüencial. Anem al Baix Penedès, Montse Gené-Riba, bon dia. Quina és la situació?
De molta tensió. Hi ha queixes constants per l'incivisme dels ocupants i l'augment de la conflictivitat. L'Ajuntament ha augmentat la vigilància i ha activat el protocol antiocupacions. El regidor Cristian Soriano entén les queixes dels veïns del carrer Josep Carner 25. Tot i això, diu que les eines que tenen els ajuntaments són limitades, però han pogut fer alguna actuació.
El que hem fet és primer identificar les persones que hi ha dins per ja saber exactament amb quin tipus de persones estem tractant, i ja et dic que estem tractant amb delinqüents, amb persones amb antecedents penals que només arriben i estan començant a fer la vida impossible als veïns, no? En aquest sentit, estem veient un augment de la percepció d'inseguretat a la zona doncs per sorolls, per tràfic de drogues i per delictes d'aquesta tipologia. I el que he fet ha sigut tallar la llum, tallar l'aigua i intentar dificultar al màxim la seva estància allà.
Ell explica la dificultat d'aquest cas perquè el propietari és una persona jurídica.
I la legislació actual sí que ens faculta per actuar i de manera ràpida i contundent en el cas d'ocupació sigui titularitat d'una persona física, però quan estem parlant de que la titularitat de l'immoble és una persona jurídica, com en aquest cas una constructora, ja anem per un altre tipus de delicte, que és la usurpació d'habitatge, i en aquest sentit doncs, ja hem de recórrer instàncies judicials, que això el que fa és dilatar el procés.
I el mateix regidor avança les intencions de l'Ajuntament.
Nosaltres el que sí que hem començat a fer és pressionar la mateixa constructora perquè interposi amb la màxima celeritat possible aquesta denúncia, i si no, el que farem, que és el que regula el protocol d'antiocupacions al Vendrell, és nosaltres fer aquesta denúncia de manera subsidiària.
L'Ajuntament del Vendrell està mirant tots els mecanismes legals per demostrar que s'ha alterat la convivència al barri i actuar amb contundència el més aviat possible.
Les 250 famílies afectades pel procés d'expropiació forçosa de l'edifici Venus al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs es reuneixen aquesta tarda amb els seus advocats per planificar una estratègia davant la pretensió de l'Ajuntament o del Consorci del Barri, vaja, de tirar endavant el procés amb la imposició que els afectats renunciïn a cap reclamació judicial pels anys d'endarreriment. El Consorci pretén que renunciïn a una indemnització, David Àngela, per un procés que s'està eternitzant.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, s'està eternitzant i encara s'allargarà més. Recordem que el projecte original es va aprovar el 2009. Segons Mariona Torra, l'advocada del col·lectiu Ronda que representa els afectats, són conceptes jurídics clarament diferenciats. D'una banda, hi ha el procediment de responsabilitat patrimonial pel retard en l'execució i, de l'altra, la indemnització per l'expropiació en si. Torra adverteix que el consorci el que vol és extenuar el veïnat.
En tenim per molt de temps més i, per desgràcia, perquè realment això fa molts anys que s'està batallant i, de fet, amb això juga el consorci. Jugar amb que aquesta gent està molt cansada perquè la situació cansa. Certament, una de les problemàtiques que té el consorci és que, malgrat vol, perquè el tribunal li ha exigit que faci aquests reallotjaments, que es tramiti el projecte d'expropiació, hi ha una problemàtica amb el consorci, que és que no té habitatge per reallotjar els propietaris. Per tant, a mesura que en vagin tenint, aniran reallotjant, però això s'allargarà.
Aquesta tarda es reuneixen amb la voluntat d'establir la línia jurídica a seguir en aquest nou capítol d'aquest periple.
El Pi d'en Xandri, de Sant Cugat del Vallès, va camí de ser declarat Arbre Monumental de Catalunya. Avui s'ha fet el primer acte de l'any de celebració del 250 aniversari d'aquest pi pinyoner. L'any 1997 va superar l'atac d'uns vàndals i avui ens diuen que està bé, tot i la sequera. Anem a Sant Cugat. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí el Pi d'en Xandri és una icona per la ciutat.
És un símbol pels santcugatencs que van lluitar per salvar-lo quan el 97 algú el va voler tallar amb una serra mecànica i el van cremar també. Aquest 2024 fa 250 anys i s'ha preparat un programa d'actes per celebrar-ho. Lloc de trobada d'excursionistes està a l'espai de Torre Negra dins el Parc Natural de Collserola. L'alcalde Josep Maria Vallès avançava aquest matí que el Pi d'en Xandri tindrà el reconeixement que es mereix.
Vam considerar tots els portaveus polítics de l'Ajuntament posar-nos d'acord per demanar a la Generalitat declarar Arbre Monumental de Catalunya. I us he de dir que el primer filtre ja l'hem passat. I ens ha dit que sí, que ho estan estudiant, i amb la boca petita puc dir que ens diran que sí, que serà declarat Arbre Monumental de Catalunya.
Actualment ja és arbre d'interès local i comarcal. Té 23 metres d'alçada i un tronc de més de 3 metres de perímetre. El revisen un cop l'any per veure com està. L'expert Sergio Perdices, que vindria a ser el metge de l'arbre, ens fa el diagnòstic.
Està sa, però que pot ser que estigui o ha estat una miqueta estressat. Aquest any ha estat un any de sequera, de molta sequera, molt forta, i clar, això l'arbre pues, també ho nota. Una miqueta més trist, queda una miqueta, no té molt bon creixement, queda una miqueta, el color de la fulla queda, no és el verd seu.
Per això s'han de posar en marxa diferents actuacions. En Jordi Torrijos era el cap de Parcs i Jardins quan el Pi va rebre l'atac i qui va presentar un pla per salvar-lo.
Han estat anys de sequera molt intensos i les acícules, que són les agulles del pi, les fulles, han crescut poquet. Segueixen creixent, però molt menys. Per tant, cal seguir treballant en tècniques de manteniment, cal seguir portant escorça triturada i, a més, caldrà fer també treballs de rec.
La copa del Pi d'en Xandri, de 21 metres d'amplada, té una forma molt peculiar a causa de la gran nevada del 62, quan l'arbre va perdre bona part de les seves branques a causa del pes de la neu.
Turisme Garrotxa encarrega un pla d'usos per saber quina és l'ocupació màxima que poden tenir els espais naturals més visitats de la comarca i les activitats que s'hi poden fer. Unes 30.000 persones van anar l'any passat a les gorges de Sedernes i de les planes d'Hostoles. Girona, Fèlix Martín, de fet ja fa temps que es limita l'accés a aquestes gorges, i més ara, quan comença ja a fer calor.
Sí, exacte, és veritat, però ara volen anar una mica més enllà. L'aigua i els passejos a la fresca per la Vall d'Hostoles, per Sant Privat d'en Bas, o per la zona de l'Alta Garrotxa, amb les gorgues de Sedernes, acaparen l'atenció de l'estiu a la comarca. Des de Setmana Santa, com dius, cal reservar l'accés per als caps de setmana, però al juliol i a l'agost aquesta reserva s'ha de fer per cada dia i amb antelació. Per tant, ja s'estableixen uns límits. Ara es fa aquest pas més, a nivell comarcal. Per això han encarregat aquest pla d'usos que concreti la capacitat que hi ha o si en alguns espais doncs, hi va massa gent, com ha detallat la gerent de Turisme Garrotxa, Torina Serra.
És una eina que ens ha de servir per veure fins a quin punt, quines capacitats de càrrega tenen determinats espais i, evidentment, prendre-hi mesures, o quines activitats es poden fer en el lleure i també regular aquestes activitats, temes de, això, sobretot de freqüentació, de gestió.
Volen evitar, per tant, l'acumulació de cotxes en carreteres secundàries i evitar que es massifiquin, que es col·lapsin algunes zones. I és que d'espais naturals n'hi ha molts. I això els ha de fer servir a ells també per repartir una mica els visitants.
serà una eina que ens servirà no només a gestors de tècnics de turisme o dels espais naturals, en els ajuntaments també, a l'hora de prendre decisions, a l'hora de promocionar què promociones i què no, i que en aquests moments que hi ha més afluència, doncs poder distribuir la gent en una manera que els sigui més còmode, fins i tot amb ells mateixos, l'experiència de la seva visita.
Només a les Planes d'Hostoles ja donen per fet que repetiran els 30.000 visitants de l'any passat, i des de l'Ajuntament destaquen l'encàrrec d'aquest pla d'usos públic. Diu encara el repte és aconseguir que una part dels visitants de les Gorgues no hi vagin a passar només el dia i també facin estades més llargues al poble.
Gràcies, Fèlix. L'Ajuntament de Tarragona posa en marxa un servei d'atenció als joves d'entre 16 i 30 anys que pateixen malestar emocional. L'objectiu és fer un acompanyament per ajudar-los a parlar i a identificar aquest malestar i, si es dona el cas, derivar-los a altres professionals. Clara Chavarría Domingo, com es pot accedir a aquest servei?
Hola, bon dia. La iniciativa, batejada amb el nom d'Ara t'escolto, està destinada a adolescents i joves que viuen o estudien a la ciutat, i d'entrada es pot contactar amb el servei, que és completament confidencial, a través de WhatsApp, i poc després es programa una primera visita presencial. En total s'ofereixen entre 3 i 5 visites com a màxim. Beatriz Duran és una de les dues psicòlogues del servei que explica exactament què ofereixen.
El que farem amb el projecte és atendre el malestar, ajudar la persona fins on podem ajudar-la i coordinar-nos amb el seu malestar, treballar recursos, però després també més derivar-la, que coneix els serveis que hi ha al seu abast a nivell públic, també.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, diu que el programa vol fer front a una problemàtica que no només afecta els joves.
No és un problema de la joventut, sinó un problema de salut pública que afrontem i entomem amb l'Ara t'escolto. Ningú escapa a la salut mental. Tots hem de ficar de la nostra part.
Aquest servei que ara s'engega és el marc d'altres iniciatives que ja es duien a terme a la ciutat, com ara el servei d'atenció per a menors de 16 anys. Els últims anys, alguns estudis i enquestes sobre el benestar emocional dels adolescents i joves tarragonins han revelat, per exemple, que ha crescut un 75% el nombre de joves que han patit trastorns depressius i d'ansietat. L'alcalde ha recordat, a més, que el suïcidi és la segona causa de mort entre la població jove.
Gràcies, Clara. Dos jaciments del Pirineu permetran portar l'arqueologia fins a les aules a partir d'un projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta de la Cova del Sardo, a l'Alta Ribagorça, i la del Montanissell, a l'Alt Urgell. Anem cap a Tremp. Pau Rovira, els alumnes les podran estudiar des de l'aula, això sí, a través de guies online, oi?
Hola, bon dia. Doncs sí, el projecte fa ja 4 anys que funciona, però ara la novetat és que hi haurà la possibilitat de fer-ho a distància i en obert, tal com ens ha explicat Laura Pinto, d'Investiga.edu.
El que trobaran en aquestes guies és tot el contingut necessari, l'explicació en detall dels jaciments, l'interès educatiu que tenen i després una proposta d'activitats detallada i ben explicada que els hi permetran fer tota una sèrie de reptes que el que fan és aconseguir informació a partir de les restes arqueològiques. El que fan bàsicament és replicar la investigació arqueològica a la classe.
Paloma González, professora de prehistòria i coordinadora del projecte, en detalla els objectius.
Un projecte per a escoles en el que volíem és que entressin en contacte precisament amb aquestes recerques que es feien al territori i que impulsar que ells a la seva escala i amb les seves en funció dels nivells repliquessin, no, aquesta recerca i els servís tant per conèixer el patrimoni com per conèixer l'entorn.
Com deies, es començarà per la Cova del Sardo, a l'Alta Ribagorça, i la del Montanissell, a l'Alt Urgell, ja que són jaciments que tenen elements més enllà de l'arqueologia.
La Cova del Sardo és un jaciment d'alta muntanya ocupat ja a la prehistòria i ens permet reflexionar sobre la relació dels humans amb aquest espai ja en el passat, ja fa milers d'anys, com ocupen aquest territori, com l'exploten, com comencen a transformar el paisatge. I en el cas de la Cova de Montanissell, és que hi ha moltíssimes coses interessants, però entre d'altres, els estudis d'ADN que s'han fet.
El projecte treballa amb alumnes des d'infantil fins a batxillerat, adaptat a tots els nivells.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'exposició repartida entre Girona i Figueres proposa una reflexió sobre com el franquisme va intentar blanquejar la dictadura a l'estranger a través de l'impuls del turisme de sol i platja. El punt de partida de Vacances amb Franco, els meus estius a l'Espanya franquista, són precisament les vivències familiars de 8 artistes i la majoria són alemanys. Això es pot veure al Bòlit de Girona i a la sala de l'Escorxador de Figueres. Maria Rovira, Girona, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria, l'exposició s'ha concebut com un exercici de memòria històrica.
Sí, de fet, confronta records personals de 8 artistes internacionals amb una memòria col·lectiva que ara revisiten a través de l'art contemporani. Com va vendre el franquisme al Sol i Platja com a destí ideal de vacances en plena dictadura i com ho vivien els turistes? Cristina Massanés és la comissària de la mostra.
És un exercici de memòria personal. Aquells que eren nens i nenes i a casa seva els van portar en un paradís anomenat Espanya. Ells no sabien que era Espanya franquista. Sobretot agafen material d'arxiu familiar, hi ha molt superbut, hi ha fotografies, hi ha memòria, hi ha record, hi ha textos, i amb tot això ho interpel·len des de l'art contemporani.
Proposa un interessant exercici de mirades creuades dels turistes i dels autòctons sobre les contradiccions i ambigüitats d'una època i sobre els límits del turisme.
Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación.
Escolta, Maria, i qui va tenir la idea o d'on va sorgir aquesta iniciativa de la mostra?
Doncs parteix d'una idea molt concreta de l'artista Mònica Anselmen, que portava temps ja revisitant els seus records de les vacances familiars.
De buscar altres artistes que han viscut una cosa similar i així podríem investigar tots què és la relació entre franquisme i turisme, què és la relació dictadura i turisme que encara és vigent en altres països.
L'exposició recull vivències com la d'Ulrike Weiss, que plasma en fotografies i collage un rol de la dona marcat pel puritanisme, i Helena Francis, que la van impactar, o el treball d'arxiu sobre postals que enviaven els turistes de Stephanie Unruh. Al bòlit també hi exposa Denise Blacker, que estiuejava a Sant Martí d'Empúries.
És una contradicció molt forta, no? Per exemple, jo tenia ganes de comprar souvenirs i el que podia comprar, pues, nines de flamenc o toros petits de plàstic o castanyet, no? I clar, jo, tot això és de la cultura castellana, no té res a veure amb Catalunya, però jo no era gens conscient d'això.
Christoph Otto, que exposa a Figueres, sí que recorda l'ombra del franquisme en les seves vacances de petit a Andalusia.
Por ejemplo, ese amigo de mi madre, Paco, nunca tenía miedo, pero cuando se acercaba la Guardia Civil notaba un comportamiento diferente. Notaba que Franco fue la sombra encima del sol de la playa española.
L'exposició es complementa amb activitats paral·leles com xerrades, conferències i performance, i es podrà visitar fins al setembre.
Però hi ha coses d'aquesta exposició que encara no han canviat, eh? Això dels souvenirs encara els podem trobar. En fi, escolta, Maria, encara una altra qüestió. El Festival Figueres es mou, aposta aquest any per una edició que fomenta la participació del públic, el suport a la creació i als espectacles familiars. L'11a edició del Festival de Dansa i Moviment al Carrer programa del 2 al 7 de juliol una 20ena de propostes, algunes d'internacionals, una programació que també es reparteix per diversos escenaris, oi?
Sí, Figueres es mou presenta una edició que aposta per la qualitat artística i la participació i que tornarà a omplir de dansa espais del centre de la ciutat, com les places de l'Ajuntament i Josep Pla, la Rambla, l'exterior de l'Espai Cultural La Cate, l'Auditori Els Caputxins o el Teatre El Jardí. Aquest any destaquen algunes de les propostes que fan parada a Figueres en les seves gires internacionals. Roger Fernández, director de Figueres es mou.
Destaquem dues propostes internacionals, com són Jonas & Lander, de Coin Operated, que començarà la seva gira internacional en el Festival Figueres es mou, i el Guinader Maria Campos, amb Natural Order of Things, que just haurà estrenat la seva nova producció en el Festival Grec de Barcelona.
El Figueres es mou també vol visibilitzar els espectacles pel públic familiar.
La proposta i les idees volen de la companyia Animal Religion, que els infants a partir de 2 anys, acompanyats dels seus familiars, podran entrar al teatre i gaudir d'una experiència immersiva.
El festival, impulsat per la cooperativa Agitart, també té una vessant inclusiva, amb, per exemple, una peça inèdita dirigida per la companyia d'Urban i ballada per intèrprets no professionals en diversitat funcional de les entitats Aldofí, Altem i Mifas.
Sé que no ho he fet bé 30.000 cops, jo també he estimat malament. Se'm fa difícil reconèixer els meus errors. Jo vull córrer pels camps, yeah, 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 yeah. Com quan
tenia 10 anys. S'ho obrirà el Clotilde Fest, el Festival de Música Urbana en català, que arriba a la 6ª edició plenament ja consolidat. És un certamen que es farà al Palau Robert de Barcelona durant els 4 primers dimecres de juliol a 8:45 del vespre. Al costat de la SU actuarà Alfred García. Els protagonistes dels concerts següents seran Flashy, Ice Cream, Lil Dami, Saxeni, Palat i Pelo, el digi Bulma Beat, Coco i tancaran el festival els Figa Flowers. El certamen l'organitza el Palau Robert de Barcelona amb la col·laboració de l'Agència Catalana de la Joventut, Carnet Jove, i diferents emissores musicals. Com sempre, és un festival totalment gratuït.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports i començarem amb una informació de motor que, diguéssim, que ja s'albirava dilluns i que avui s'ha confirmat. Marc Márquez ja és pilot de l'equip oficial de Ducati MotoGP. Montse Raya, bon dia.
Hola, bon dia. El pilot de Cervera firma per dues temporades fins al 2026 i correrà al costat del bicampió del món Pecco Bagnaia. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. El fitxatge de Marc Márquez per Ducati és històric pel que representa i per com s'ha produït. Ja ho sabeu perquè ho hem explicat les últimes hores. Ducati havia escollit Jorge Martín feia uns dies i en l'últim moment, després de l'ultimàtum del Tro de Cervera, canvia de decisió en una, evidentment, és una, èticament una decisió discutible, però estratègicament té molt de sentit perquè Marc Márquez, com diu el comunicat oficial, és un talent indiscutible i mediàticament ara mateix és el pilot més potent, a banda de ser segurament el pilot més fort, encara que de moment no ho hagi pogut demostrar. D'això es tracta. A partir de l'any que ve, vestit de vermell al costat del bicampió Bagnaia, amb l'equip oficial, amb la moto oficial, amb totes les garanties de la primera fàbrica del moment a MotoGP. Marc Márquez, que està construint a poc, de cara a tornar a revifar la seva llegenda.
La crònica ens l'envia el Damià Aguilar des del circuit de Catalunya, on la premsa ha pogut constatar avui com han quedat les últimes obres abans no estiguin enllestides per al Gran Premi de Fórmula 1 del 23 de juny, en una jornada en què també s'ha presentat el cartell d'aquesta cursa. Els responsables han explicat que ja no queden entrades per a la cursa i que hi haurà més de 100.000 persones.
Déu-n'hi-do. En futbol, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per l'Eurocopa de l'any que ve a Suïssa. Ho han aconseguit després de guanyar ahir Dinamarca per 3-2.
Classificació que arriba quan encara queden dues jornades de la fase de classificació. Les de Montse Tomé van protagonitzar una gran remuntada a Tenerife en els últims 15 minuts de joc quan perdien 0-2.
Se nos puso el marcador en contra y piensas, bueno, igual tenemos el día tonto, ¿no? Pero ellas se conectan, ellas creen en la esencia, creen en su juego y tienen una mentalidad ganadora muy buena, además del talento.
La blaugrana Irene Paredes, titular, va marcar dos gols i l'altre el va fer la també blaugrana Bruna Vilamar, que debutava amb l'absoluta i just el dia que complia 20 anys. També van jugar d'inici les catalanes Leila Wahabi i Laia Alexandri del Manchester City i Alexa Putellas del Barça, més a la també blaugrana Salma Parelluelo. I la selecció espanyola masculina juga avui contra Andorra a Badajoz en un amistós de preparació per a l'Eurocopa de futbol a 9:45 del vespre. Fa uns minuts han presentat el tècnic català Francesc Xavier García Pimienta com a nou entrenador al Sevilla de futbol, afirmat per dues temporades.
El centre d'alt rendiment, el CAR de Sant Cugat, emprendrà una reforma sostenible amb l'objectiu de reduir el 30% de la despesa energètica de les seves instal·lacions.
Laura Colell n'explica tots els detalls.
Doncs aixecaran els sostres i en posaran uns de nous per millorar l'aïllament dels pavellons i dels edificis perquè no es perdi l'energia. També canviaran els sistemes de climatització i instal·laran plaques fotovoltaiques a la coberta de l'edifici central. El CAR pretén reduir la petjada ecològica de les seves instal·lacions i també ser un model pels altres centres esportius d'arreu del món. Tot això, que es finançarà amb una subvenció de 7 milions i mig, serà a partir de la tardor d'aquest any, després dels Jocs Olímpics i Paralímpics, per afectar el mínim possible els esportistes. El director del CAR, Ramon Terrassa, ha explicat per què des del centre han decidit fer la reforma.
En part, ajudem a que la societat tingui millor salut, perquè com que creem referents esportius, aquests referents esdevenen persones que motiven a la gent a fer esport. Però també volem motivar la comunitat esportiva del país a que es posi les piles qui no ho hagi fet per millorar el seu funcionament a nivell energètic. Llavors nosaltres fem aquesta inversió també en aquesta línia.
Està previst que les obres durin entre 12 i 16 mesos. Des de la direcció del CAR esperant que el desembre del 2025 ja estigui tot acabat.
I acabarem amb tennis i hoquei patins.
A Barcelona, i Mercè Granollers i Horacio Ceballos s'han classificat aquest migdia per a les semifinals de dobles a Roland Garros. S'han imposat a la parella formada pel txec Mahak i el xinès Zhang en 2 sets, 6-4-6-1. La parella número 1 del tenis mundial passen per tercer cop consecutiu a semifinals de París i allarguen fins a 9 aquesta ratxa de partits sense perdre. I el Palau ha guanyat la partida i és l'equip que s'ha classificat per a la final de la Lliga Femenina d'Hockey Patins. En semifinals han superat el Vila-sana en 3 partits, l'últim disputat ahir a la nit amb victòria per 2-1.
No t'ho pots perdre.
Comença la desena edició del Sant Cugat Black, el festival de música afroamericana i d'arrel negra, que fins diumenge portarà 21 artistes a diversos escenaris i espais de la ciutat. Una de les caps de cartell és Giselle Jackson, mítica corista de Ray Charles, de James Brown i Donna Summer, entre d'altres, aquesta que sentíeu ara de fons. I per celebrar més els 10 anys, el certamen ha creat un espectacle i una superbanda pròpia formada per músics locals i nacionals. Es diuen Octavians. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.